escrits de la seva presència a Balears des de finals del segle XVI. I crec que ja és bona hora de posar tota aquesta història sobre la taula i replantejar-nos un poc com hem tractat aquesta comunitat i com volem que sigui tractada a partir d'ara.
Són les 9:04 i les notícies tornen quan toquin les 10.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Continuem a Xiu-Xiu i ara és moment de conèixer...
gent que fa coses.
I avui, a gent que fa coses, la regatista de rècord mundial, Aina Bausà. Aina Bausà, benvinguda a Xiu-Xiu, com anem?
Hola, què tal?
Molt bé, molt bé. I tu? Tu com estàs?
Pues molt bé, moltes gràcies.
Te plegam enmig de la mà o no? Ets a terra ferma, ara?
Soc a terra ferma, ara mateix.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, Aina, t'entrevistant perquè participar a la Vendée Globe 2032, mos han dit que eres teu gran somni, el somni de la regatista de 31 anys palmesana, Aina Bausà, i que esteu camí fins a aquesta regata, aquesta mítica volta al món en solitari i sense escales, que és coneguda com l'Everest dels mars, passa per reptes previs com una nova travessa de l'Atlàntic. És un desafiament que arriba després d'haver aconseguit un rècord mundial en solitari, i la data marcada al calendari és dia 1 de novembre, amb sortida des de França i arribada a l'illa caribenya de Guadalupe. Són gestes de molta força física, mental, estratègia, creixement i, sobretot, solitud. Aina, amem, quan encalces totes aquestes aventures, què és el que te mou? Sa feina, sa regata, sa no, es creixement personal?
Bueno, és algo molt personal, perquè al final no visc d'això. És algo que ho faig per hobby. I sí que al final pues, és algo que m'agrada molt navegar i intent pues, navegar el màxim possible.
Mm-hmm. Clar, ho han dit bé, és el teu somni participar en aquesta regata?
Sí. Jo segueix fent passes pues, per anar formant-me i navegant cada vegada en barcos més grossos i arribar en aquesta regata, que és la regata més mítica que existeix.
Exacte, això t'anava a dir. Li diuen que és l'Everest dels mars.
Sí, és un pot ser regata més important i callar i a més és un barco grossos i en solitari i pues, cada vegada pues, intento navegar en barcos més grossos i vaig pues, fent etapes pues, per poder arribar allà.
Clar, això és si l'any, si tot va bé, l'any 2032, ja segur que hi participis o encara no?
No et segur. Al final vaig any rere any, sí que m'agradaria... pues, poder tenir suficient patrocinis com per poder tenir un equip durant diferents anys i tenir grans patrocinadors que m'ajudin, però al final el que feim ara és dur a terme projectes amb patrocinadors petits que cadascú porta el seu granet d'arena i anant fent any rere any aventures i històries que contar.
Clar, quines aventures i quines històries tens d'aquests darrers anys?
Pues, del 2020 al 2024 vaig estar navegant amb un barco petit, que és un poc com la porta d'entrada de la Oceànica. Mm-hmm. Vaig estar fent el circuit de regates i el 2024 vaig fer un rècord de l'Atlàntic entre Cádiz i Bahamas.
Déu-n'hi-do.
I després del 2025 ja vaig passar a la categoria més grossa, que és un barco quasi el doble de gros, i vaig participar a una de les regates més importants que existeix, que és la Transat Café d'Or, que és una Transat a dos, que ja és en barcos grossos, que és a partir d'aquella categoria cap amunt, I aquest any, pues, amb el mateix barco, amb un barco així ja gros, de 12 metres, que és el mateix de l'any passat, que és aquesta categoria com seria un poc com Moto2, per la gent que entén de les motos. I amb aquesta categoria, pues, enguany participaré en aquesta regata en solitari, que ja és un repte, perquè ja són barcos molt grossos i dures en solitari, o són barcos molt potents.
Clar, clar, i tot això, imagina, Aina, que és un camí, de qualque manera, cap a aquesta Everest dels mars, la Vendée Globe. És així?
Sí, sí, en el final és anar aprenent i anar, pues, habituant-se a navegar, perquè en aquests barcos, que al final són barcos, són com a Fórmula 1 dels mars, i són molt potents, o sigui, potser la gent no se fa una idea de quin tipus de barcos són, però potser per fer una idea, nosaltres duim a 1.300 metres de cabos, a un class 40 de la categoria que navec actualment, i 1.400 metres quadrats de veles que anan canviant, però al final són
1.400 metres quadrats de veles.
Sí, i que vas canviant, però ets tu mateix amb la força, amb la teva força, que tu fas tot això tot sol. O sigui, són barcos molt potents i requereixen molta força física i molt d'entrenament.
Sí, i mental també, imagina, clar, i això al bell mig de l'Atlàntic, per exemple.
Sí, 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 al final són ja categories amb barcos molt potents.
I quan ets per allà enmig, en què penses, Aina? Clar, jo m'imagino allà i jo em tindria por, de no veure res, de no sentir res, no sé si em faria més por que no fes vent, que em fes molt.
Pues la veritat és que allà és com la recompensa, perquè al final els projectes són molt llargs i són molt difícils, sobretot la part de tota la preparació. El projecte no només arribar al dia de la regata, sinó que hi ha moltíssima preparació prèvia, hi ha moltíssima feina d'oficina, que la gent pensa que només és navegar, i en veure, navegar és la part final, és un poc com el final de la història, la decoració de la tarta. Al final, els projectes pues, requereixen molta d'oficina, moltes reunions, cercar sponsors... I al final tota aquesta part és molt més complicada que la part de navegar en si, que navegar és un plaer i estar enmig de l'oceà tu tot sol és algo increïble.
Ja ho pot ben dir, és a dir, que t'ha d'agradar sobretot. Ara en parlarem d'això, però clar, quan ho expliques, imagina que se t'il·luminen els ulls perquè ho fas amb una passió que en aquest programa us encanta. M'agradaria saber molt, Aina, com vas començar a navegar i en quin moment vas dir això és una cosa a que m'ho vull dedicar, m'encanta, m'agrada fer això.
Pues, la veritat que vaig començar una vegada petita, però sí que vaig estar competint durant molts anys, però sí que la veritat és que, bueno, jo vaig seguir el típic camí que jo feia de vela olímpica, que és la vela que més coneixem, sobretot a Mallorca, i jo feia això i ja estava a punt de deixar-ho perquè ja havien passat els anys i volia fer altres coses a la meva vida i volia més aventura a la meva vida i... Per casualitat, pues, vaig conèixer la vela oceànica i no sé com va passar, però tot va passar molt ràpid. Me van convidar una regata, després una altra i bueno, vaig descobrir un nou món que per jo era completament desconegut i vaig acabar navegant en solitari. Me van oferir una oportunitat i ho vaig provar i me va agradar. Llavors mai havia sigut el meu somni, però sí que al final ha sigut la meva vida.
Clar, perquè tu he entès que no t'hi dediques professionalment en això, que t'hi dediques a altres coses.
Sí que m'he dedicat a altres coses, però tot relacionat amb la vela de competició, però sí que al final tenc que fer feina de vora, pues, per al final també per pagar un poc, perquè al final és molt complicat trobar sponsors que cobresquin tot, i al final pues, sempre tens que posar un poc de la teva part.
I com
sí que el meu somni seria... Pues,
Digues,
pues m'he dedicat 100%, però no és així, per el moment.
Clar, totalment. Això dels sponsors, ja he insistit, dos pics. Exactament, què necessites? Necessites patrocinadors, imagino?
Sí.
I si vol fer una crida aquí, xiu-xiu, els micròfons són teus, endavant.
Sí, m'agradaria molt, sobretot, pues, tenir sponsors a Mallorca, perquè la veritat és que els dos últims anys pues, ja anava amb sponsors francesos, sobretot, i m'agradaria pues, poder tenir un vell de competició a Mallorca, poder fer esdeveniments a Mallorca i ensenyar un poc més tot aquest esport que és molt poc conegut i que al final se podrien fer moltes coses per tenir les condicions ideals, però no hi ha la voluntat empresarial ni pública, tampoc.
Bueno, aquí fem una crida per si de cas empresaris de Balears voleu donar un cop de mà als patrocinadors de l'Aina Boussà, ja ho sabeu, on la podeu trobar. Aina, una qüestió també. Aquesta regata, per exemple, la Vendée Globe, que han dit que vendria a ser la cosa més important en solitari per l'Atlàntic, exactament, bé, no exactament, no, aproximadament quan podria arribar a costar fer-la?
La Vendée Globe, bueno, pot costar... Això és una pregunta. Bé, pues, pot costar... necessita fer una campanya d'uns 2 anys mínim, uh-huh, i costa mínim per arribar a participar sense ser massa competitiu, serà un redor de 3 milions d'euros.
3 milions d'euros per vaixell, imagino.
Sí, després, si vols fer un projecte més competitiu, estan xerrant dels equips gasten entre 4 o 5 milions d'euros a l'any, que són uns 8-10 milions.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I vull dir, per això acaba sent rendible econòmicament per a regatistes, i si té patrocinadors, o té visibilitat o publicitat...
Bueno, això és com la Fórmula 1, al final no hi ha ningú que s'ho pagui ell mateix, no són els pilots qui s'ho paguen, sinó al final són les empreses que ho fan, i bueno, rendibles, perquè cada any hi ha el màxim d'equip possibles i se juguen 2 anys de selecció per arribar-hi, i al final és un esport que és una aventura única humana, que al final no, ningun altre esport pots viure tot el que pots treure-te, tot el que vius, que tinguis un regatista 24 hores dins aigua i que l'esport no s'acabi quan s'acaba el 90 minuts de partit com altres esports, saps? Sinó que dura durant mesos, una aventura que les empreses poden seguir i al final genera una adherència que és única.
No, totalment. És fascinant, Aina Boussà. I, bueno, això recordem que aquesta regata serà d'aquí a 6 anys, si no vaig malament. És a dir, si arribes finalment i pots accedir, serà d'aquí a 6 anys, però mentrestant té moltes altres aventures. Quina és la pròxima regata així intensa que tinguis?
Bueno, que aquest any participaré a la Ruta de Ron. La Ruta de Ron també és la segona regata més important i és una regata que se fa cada 4 anys. És una regata bastant única perquè és l'Atlàntic en solitari, amb barcos grossos a partir d'aquesta categoria, la meva categoria, és la categoria més petita que hi participa, i és una regata... La gent espera molt d'anys per fer aquesta regata perquè és cada 4 anys. Mm-hmm. I és una oportunitat perquè enguany estic classificada per fer-la, perquè com que vaig fer circuit tot l'any passat i enguany segueix ja fent el circuit, aquesta setmana hem fet la primera regata de la temporada, i llavors pues, puc fer-la, i és una oportunitat única perquè a més no som massa moltes dones, serem menys de 10 dones i 130 homes. Mm-hmm. I és una festa de la vella, o sigui, a la sortida hi ha 1,5 milions de persones, i és algo que vull viure, i sobretot pues, poder fer l'Atlàntic en solitari amb un barco com aquest, pues, és un repte molt guai.
Per tant, entenc que no hi ha secció masculina i femenina, és a dir, que tots aneu a la una, a la mateixa categoria, sí, perdona.
La vella oceànica és un esport que està molt bé perquè competim amb igualtat de condicions. Sí que és vera que són barcos molt físics i ser regatista es fa venir molt, es tinc que preparar molt més per arribar al mateix nivell, però sí que és vera que al final se juguen molt més factors. Al final estàs 15 dies competint sense aturar, i no només és la força física, sinó que tens que saber gestionar-te molt bé, uh-huh, i preparar-te molt bé, saps? Al final no hi ha diferències a demà, les tormentes seran les mateixes.
Clar.
I tots els problemes que puguis tenir tècnics, no importa si ets un home o una dona.
Totalment, però m'ha sorprès molt la dada. Heu dit, manco de 10 dones per cada 130 homes. És a dir, tu trobes que és més complicat com a dona, per exemple, trobar patrocinadors o fer-se veure o guanyar regates, clar?
Bueno, sí, és més complicat. A més, avui en dia se juga el doble factor. Avui en dia les dones tenen molta més visibilitat, o sigui, els números de visibilitat són molt bons, i tenim molt de més seguidors en xarxes socials, tenim molta més visibilitat en premsa, però a la vegada quan anem a cercar diners, el que ens diuen és finalment ens donen molt menys que els homes. Al final sempre es deixen, bueno, amb això ho podeu fer, no? I sempre, sobretot a les reunions, sempre perds per la dona. Jo crec que ja m'he donat compte que el món en aquesta situació sol ser bastant difícil i no t'ho prenen tan en sèrio.
Com te prepares per assumir un repte així? Per estar, te diuen, no, estirar les properes dues setmanes travessant l'Atlàntic. Com te prepares?
Bueno, al final són molt d'any de preparació perquè al final has navegat moltíssim i no és que un dia surts i demà travesses l'Atlàntic, sinó que amb el mateix barco pots ja navegar moltíssim. Comences navegant de vora esport, a poc a poc, que vas fent una nit a la mà, dues, i vas molt poc a poc. En el final tens que estar superhabituat a navegar totes les maniobres i després tens que estar habituat a navegar molt de dies seguits i preparar-te físicament per això també. Fem la part de preparació física, que entrenam també tota la setmana pues, com per estar físicament bé i que la fatiga no te jugui una mala passada.
Què te fa més por? Que no hi hagi vent, és a dir, zero quilòmetres per hora, zero nusos de vent, o que hi hagi molt de vent, que hi hagi un puntet de tempesta i tot?
Bueno, jo m'ho va bé tot, sincerament. O sea, aquestes condicions, ja he viscut tot tipus de condicions amb aquesta embarcació i al final m'ho va bé tot, al final és part del joc. Sí que quan hi ha vent i estàs en solitari, pues, te falten mans, però la veritat és que al final, com que ja ho has viscut, no és tant.
I el que primer que fas en arribar a casa teva després d'una regata d'aquestes?
Pues menjar bé, dutxar-te, pues, totes les comoditats que en el dia a dia no valoram, l'aigua corrent, tenir un bon llit, el bon menjar, que al final en aquests barcos te fan valorar, perquè no tenim res d'això. O sea, no tenim ni cuina, no tenim ni llit, no tenim aigua corrent, no tenim ni banyo. I tot això ens oblida en el dia a dia, perquè ho tenim sempre, però quan surts a navegar i vius una aventura així i no tens tot això, després quan arribes és increïble.
Molt bé, i si t'assembla bé, ara, Aina, jugarem un poquet a un joc que se diu Què t'estimes més, d'acord?
Vale.
I d'endavant amb la música. Molt bé, has de triar entre una d'aquestes dues opcions. A, donar la volta, fer la volta al món, o B, travessar l'Atlàntic.
Donar la volta al món.
Navegar tota sola o amb equip?
Navegar tota sola.
Aventura extrema o seguretat i control?
Aventura extrema.
El fred i les tempestes o el sol i el Carib?
El fred i les tempestes.
Superar-te tu mateixa o gaudir del camí?
Gaudir del camí.
Sortir des de França o arribar a Guadalupe?
Arribar a Guadalupe.
Batre un rècord o viure l'experiència?
M'agradaria batre un rècord.
Encalçar un somni gran o encalçar-ne molts de petits?
Molt de petits.
Molt bé, idò, Aina Bausà, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. M'ha agradat molt conversar, tenir aquesta estoneta de ràdio amb tu, i sobretot, molta sort en aquest repte d'encalçar la Vendée Globe 2032, la popularment coneguda com a l'Everest dels Mars, la regata més important en solitari que se fa al món. Això serà, repetim, d'aquí a 6 anys. Aina, tant de bo puguis aconseguir els patrocinadors, ja ho sabeu, empresaris de Balears o tot aquell que vulgui aportar capital. Aina està oberta en això i ella és Aina Bausà, la trobareu. I res, que moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
I que vagi molt bé. En qualsevol cas, estem en contacte i quan ens hagi d'aquesta aventura, d'aquí a 6 anys, mos telefones i te convidem al programa. Encara queda molt de temps, però bona.
Perfecte.
Clar que sí, que vagi
pues
bé.
Moltes gràcies.
A tu, que vagi bé, Aina. Que de sabor era la mà, estima el meu Barcelona, de sabor era de mà. I el bon mariner s'entona, juta sentir-vos cantar. I el bon mariner s'entona, juta sentir-vos cantar.
llibreter de bon cap i glosador me vol fer una cançó que no manies buidets me vol fer una cançó.
IB3 Ràdio és diversió.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ens de Tèntol.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Cabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Xiu, xiu. Com ningú. Esquiu com una geneta. No era animal de taverna. Sabia conèixer els coixos decebuts.
Vivia amb una coseta. I de cap d'entrada per l'estudi d'IB3 Ràdio ballant aquesta cançó dels Ànimos, l'homo de les mil històries. Ell és Josep Alorda. Bon vespre.
Bon vespre. Com va?
Molt bé. I vos?
Avui...
Com esteu?
Molt bé.
A mi, jo em fas un pot de por, perquè...
Sí, no. Perquè...
Avui hi ha algú fora res.
Sí, sí.
No, algú fora guió. M'ha dit, Xavi, què ha estat? Josep em diu, m'ha fet una senya...
Sí, ten tot en escap.
Ten tot en escap, avui.
Que ha estat una setmana que no venc, aquesta setmana... Bé, avui venc a xerrar de com la vida m'atropella. I en aquesta setmana m'ha passat moltíssimes coses.
Amen.
Xerraré de vida i mort, vale?
Molt bé, és a dir, entenc que bones i dolentes.
Sí, bones i dolentes. El més bo que ha passat aquesta setmana és que, oficialment, ha nascut la meva fillola.
Ah, molt bé.
Bravo.
Enhorabona.
Bravo.
Enhorabona, molt
començant
bé,
per ser bona.
Sí.
Molt bé. Bé, un nin sempre du alegria.
Exacte. I en aquesta ocasió se diu Caterina, així que un saló d'una Caterina, que clar, encara no té sentit de sa vida desenvolupar, però bueno.
Vol dir que tenim un oient més de Xiu-Xiu.
Exacte, efectivament, bravo.
Ampliant sa família.
Ampliant sa família, totalment. Sa qüestió, que ara no sé què anava a dir, però bé... Jo sempre he estat... Bé, fa 29 anys que era el més petit de la família, del meu nucli familiar. Ara ja no ho soc, vale? Perquè és això. Ara soc tio, soc tiet, se podria dir. I és tot una alegria. Vale? I avui que no hi ha nines que no poden comptar amb la seva sabidoria, venquen conceptes arrel de la maternitat, que segur que vosaltres no coneixeu, perquè jo tampoc els sabia. A lo millor si els oients ho coneixen sap de sobre.
Es saben de tots, oients.
M'ha parecut interessant, perquè jo no sabia... Hi ha paraules que no sabia que existien, vale? Arrel d'això, de que nesqui una nina, no? En aquest sentit, també volia donar, evidentment, l'enhorabona als seus pares, al meu germà Miquel... i la meva cunyada, Namarga. Bé, tot s'esforça de Namarga, la meva germana va fer molta cosa, però de moment és bon pare. Du com a 5 dies sent pare. No l'ha cagada encara, vale? No? Per tant, esperem que sigui així. Vale? Però una cosa... Bé, no, jo no sé si vosaltres, les vostres famílies, teniu un bebè, heu tingut bebès o...
Sí, ja som una família, part de mon mare són 5 germans, de part de mon pare en són 4, imagina't, entre cosins i una cosa i l'altra n'hi ha.
Clar, clar.
Jo sempre he estat petit, també, molt d'anys, fins que meus cosins van començar a tenir fills.
Sí, no, els meus cosins també i tal, però a veure que jo no veu un nadó de prop tant
de temps. Pensa que també ets el teu fiol, vull dir, ets el conco,
claro,
conco
Josep. Sóc important, ja he fet regalos, ja he fet
coses. Ets padrí jove, també.
Sí, sí.
Clar, padrí jove, és un títol.
I ets únic.
Sí, sí, bueno, ja, sí, és la padrina jove, no? I el padrí jove, que sóc jo. Efectivament.
Sí.
La qüestió, hi ha una cosa, vale, quan neix el nadó, que sa mare, claro, espera sa pujada de llet, que això és un concepte també que no... Saps, una cosa un poc loca.
Jo tinc moltes preguntes també tot això. Que, clar, sí, sí. No ho saps mai a fer.
Claro, penseu que... Els oients a la mullà en saben d'això, però... penseu que neix un nadó i sa mare ha de tenir llet, però no, saps, vull dir... Jo pensava, com se sincronitza això? Que passa que neix i ja te surt llet de ser mames? Com és això? No, s'espera una pujada de llet i el que sí que passa és que ja surt una cosa, un líquid, una substància, que se diu esclostro. Vosaltres segur que és això.
Esclostro, no ho havia sentit mai.
Calostro, se diu. Calostro. Bé, nosaltres hem dit calostro. Ara he cercat informació i se diu calostro. Vale? Esclostro és com una espècie de llet groguenca...
Bé, Josep.
Sí, que quan de temps tenim?
No, tenim mitja hora. Tenim tot el temps del món. Però jo l'únic que vull apel·lar és la responsabilitat pública, que és estar en el comandament d'aquest, i fer una crida perquè
si
pugui telefonar en el 971-13-9900, 971-13-9900, i per favor, mos doni un cop de mà.
Exacte, jo no soc ni metge, no en tenia
ni
idea, i he vingut fora guió. Vull dir,
el
que sortirà a la meva boca avui són autèntiques barbaritats, vale?
De fet... Entrem en context així, és a dir...
Evidentment, no és ròtul aquest, el ròtul, és l'àudio aquell que posau dels col·laboradors.
Ahir,
ara cercarem. Sí, ja tal. Però bé, la qüestió, el calostro és com la primera llet, per dir-ho de qualque manera, que surt de sa mare, i és més groguenca, més espessa i bueno, és un poc més rara, és més única, perquè és com una llet que té tots els nutrients superespecials, anticòs o estant no sé què, per ser la primera llet, no?, del nadó. I això és perquè els nadons surten de, no?, del ventre de sa mare amb un sistema... Jo teoritzant. No, això sí que és perquè ho he cercat, vale. Surten amb un sistema, no?, d'immunodeficiència, com se diu això?
Immunodeficiència?
Immunodeficiència, no. Amb això, tio, amb el sistema immunològic no del tot desenvolupat. Per això necessiten anticossos i necessiten... menjar una cosa que sí que sigui bastant important. I és per això. Això és calostro, vale? Que protegeix el nadó contra infeccions, que també fa madurar un poc el seu sistema digestiu, i és el primer element. I és com també s'anomena, no sé qui ho diu així, però bueno, hi ha gent que li diu or líquid, vale? Perquè és un nutrient que se fa, que és molt important, i això com que dura el primer dia o el primer i el segon dia, i després ja fa la pujada i et sa mare, i ja sí que pot amamentar a la criatura de manera normal.
Molt bé.
Vale?
Això
vaig flipar quan me van dir. Vaig dir, hòstia, és supersavi la naturalesa, no? És una cosa increïble. Vale? Aquí a la millor seient ja ho sap, però...
No, jo no ho sabia.
Vale.
Són aquelles preguntes que, clar, a vegades se donen per fet que se sap, però com que són per ventura tan evidents, mai no, ningú t'ho t'ensenya.
Sí. Jo a classe no ho he vist, això, però és superinteressant.
Tu, Jordi, per exemple, ho sabies en tot això?
4 anys de comunicació visual i aquestes coses...
No, però ja, de coneixement del medi, quantes anys han fet? Vull dir, moltíssims.
Sí.
Sí, ja, no va sortir, però bueno.
Sí, tal, per aventura també, bé, no ho sé. Miqui Fiol es contra el tècnic, per exemple, que es para d'una criatura,
sap,
diu que sí, que tot això fa que així fa que petja, com dir...
Efectivament. Vull dir, aquesta gent no, ha descobert Amèrica. No?
Però ho sabies abans de sa pare? Fa que no.
Ah, claro. I d'això, mira, jo ja ho sabré, si arriba sa pare, jo ja sabré.
No, i nosaltres també.
Carinyo, això és calostro. Bé, total. Total.
Home, evident, clar... Clar, això no és clostro. Estàs esperant d'aquest moment.
Podré fer de cunyat, que és el que no... Podré fer de cunyat.
No ho sabies, en sèrio.
Clostro, és un prim mentida, no sabré el que produeix. Bueno, en fi. Claro, tenim la primera, no?, el primer aliment,
sí.
I després també hi ha la primera cagada del nadó, que jo no sé si sabíeu, que clar, el bebè ja pot néixer, i si vol ja pot anar a s'excusat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però claro... que surt per aquell culet que acaben de néixer.
I rep un nom, això, o no?
Té un nom, té un nom. Però, claro, no surten uns excrements normals i corrents, no? Ja ho sabem, vale? Que també si la gent està sopant, em sap greu, vale? Però té un nom i és el meconi.
En Meconi.
Meconi.
A veure, un segon, Josep.
Té una foto, eh?
Són, això són paraules normatives que estan en diccionaris.
Sí, sí, sí. Això, estudis... això ho estudien, segur que... Si hi ha qualque estudiant de medicina que telefoni i digui sí, perquè això ho estudia...
Paraules en català, és a dir...
Sí, sí, escalostre sí, sí. I esmeconi.
Molt vale? Bé.
I esmeconi és, com això, els primers excrements que fa un nadó, i, claro, el nadó el que realment defeca són els nutrients que li han arribat per el cordó umbilical. Vull dir que això és una cosa superloca, per allò, sí. No? Claro. Pensau que el nadó, dins la panxa... no van al bany, vale?
Clar, clar, clar. Bé, si mos diguessis que sí, te creurien també.
No, 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 no hi van.
No,
hi van.
Bé, no és cas.
I és una cosa que tampoc entraré en detalls, però evidentment no té una forma habitual, que ja també és bastant escorós, però té una cosa molt més espesa, molt més negra, inclús verdosa. Mm-hmm. Vale? Mm-hmm. I fins aquí l'apartat de sa vida que sí. He viscut aquesta molt setmana. Bé, vale? Sí, sí. Però m'apareix això...
Reflexions sobre
increïble.
La maternitat.
Lo intel·ligent que és el cos humà sí. I la naturalesa sí, sí, sí. I lo ben adaptat que està. Mm-hmm. No? I...
Per tant, clostre i Meconi.
Meconi.
Molt bé.
Vale?
Dues paraules noves.
Efectivament. Enhorabona a tothom i a tots els metges que fan una feinada i com això, comars i tot això, perquè és veritat que és una cosa que és vera que ho pensava i clar, tu quan vas a l'hospital sempre és per una incomoditat o una desgràcia si té molt mala sort, tal. Mm-hmm. Però és vera que anava a l'hospital com a d'alegria, no? Hòstia, vaig a l'hospital i realment me fa moltes ganes d'anar a l'hospital, mm-hmm. No? És com que he d'anar, és una cosa superfeliç i tal vegada és això, és el moment més feliç on pots anar a un lloc així, que a vegades és molt dur, per tant, enhorabona a tothom.
I l'enhorabona a tu, el padrí jove Josep, el conco Josep. Com t'agradaria que te digués, el tio Josep?
Sí, el tio Pep.
Ah, te diuen Pep, també?
No, no, no.
Bé, tothom té un tio Pep,
però,
jo
sí,
tinc un tio Pep,
jo
també.
Jo crec que a partir dels 40-50 ja pot ser el tio Pep.
El tio Pep?
No? No. L'amon Pep.
Jo Pep no, tio Toni sí.
Tio Toni també tinc un.
Jo en tinc un de tio Toni.
Tio Toni.
I Carme, en teniu?
No.
Si tio Carme, sí.
No, no, no.
Bé, és igual.
Ja està, ja està.
Tio Toni sí que n'hi ha.
Però sí, és una gran alegria.
Bé, de l'enhorabona, Josep.
Exacte, enhorabona a tothom, realment.
Sí,
i
jo tinc un germà, també.
Podré monetitzar tot això mitjançant venir aquí i, evidentment, exposaré tot el que feia aquest nadó a partir d'ara i vendré i dir, no, sí, avui ha dit algo. I li donaré la torre a tot i vetres dient això. No?
I aquesta paraula repugnant, la primera paraula, i mos explicaràs també totes aquestes
sí,
coses.
Sí, sí, sí. I duré ses dents de llet, mira, i en quina hora.
I un dia t'arribarà una carta formal, bueno, Josep, sí. Ja no pot tornar al programa així.
Sí, 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 i després el meu germà també me demandarà i tal.
Però exacte. Però bé, fins de moment hem xerrat de la vida.
Alegries.
D'alegria i de la vida, però...
De sa saviesa, sí. Ara, ara mos podem molt totalment cunyats, perquè quasi m'aventen a un bar.
És a dir... És a dir, quasi... Bé.
Sí, anem a explicar això. Vale? Jo... Vos he de contar una cosa molt interessant que, bueno, estic fent un documental, vale? Aquesta setmana he anat fent un documental i fa dos dies amb el meu equip, vale? El meu equip se composa per una altra càmera, uh-huh. Un sonidista, una persona de producció i després el guionista i jo, que sóc l'altra càmera, vale? I nosaltres vam anar a gravar a cert poble, no diré ni comarques, ni pobles, ni noms, uh-huh. Vale?
Molt bé.
Illa Mallorca.
Illa Mallorca, això sí que ho puc dir, crec. I en tornar varen tenir que anar a dinar, vale? I ja que realment un és de l'Esglaieta, un altre de Palma, un altre de Sant Joan, vale? És a dir, som gent arreu de Mallorca, vale? Vull dir, coneixem el que és Mallorca, no? I veníem de gravar d'un poble i anàvem cap a Palma i de camí a Palma molt varen aturar un poble a dinar, mm-hmm. Vale? I la broma era clar, buscàvem un bar, un restaurant que estigués obert i que tingués certa cultura, no, de Mallorca profunda, que això sí, és una cosa que sí. Coneixem, que evitam, de fet, no és que nosaltres tots fóssim palmesanos i volguéssim folcloritzar mm-hmm. Aquesta espècie d'hàbitat, simplement volia, no, no, tal, perquè damunt buscava una cosa barata, no?
O sigui, menjar molt, bo...
Menú del dia, exacte, sí, barat, tal, que estigui bé, tal. Al final, no havia molt de puestos i vàrem anar a un bufet de cert poble mm-hmm. Que eren 25 euros per persona, però bueno, no ho pagaven nosaltres, ho pagava producció. Uh-huh. Vale? I va passar que hi havia uns fosquitos, vale? Bé, tot era un restaurant un poc guarrindongo, per dir-ho així, perquè tot ja arribàvem a una hora un poc passada i tot ja estava un poc mescladet, és a dir, els calamars amb els callos...
Un clàssic del bufet.
Sí, 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 un bufet que ja estava remenat, per dir-ho. I després havia una illa amb tot lo dels postres i em va fer molta gràcia perquè havia uns fosquitos xapats per sanitat, ¿vale? Que eren fosquitos d'aquests, no? un bollo d'aquests industrial, totalment escrós, però a mi em fa molta gràcia perquè fa temps que no en veia un. I jo com que vaig comentar un parell de vegades, fosquitos xapats, això és increïble, és el millor dia. Vull dir, fa tant de temps que no menjava un nuggets, hi havia nuggets allà. I jo estava completament feliç i tothom estava disfrutant d'aquella experiència de, ostres, tia, això és el millor puesto del món, tal, no sé què. Total, que menjam molt bé, jo he menjat fideuà amb espaguetis... És que
el bufalló em mata, això.
Sí, sí, sí. Un variat. Sí,
arròs,
fregida...
sí. Arròs amb salsa roquefort,
exacte,
una cosa blanca, no sé què, bé, també va bé, una cosa rebossada que no sap què és, tu pots estar, no sé què, tothom ja estava ple i tocava el moment dels postres. I anàvem com a, dels cinc érem com a tres persones per allà a cercar els postres, anàvem mirant, fèiem la volta, perquè era com una illa, i fèiem la volta mirant, home, hem cagat, jo, evidentment, vaig agafar com un fosquito, no, fosquito està, el ve un amic, bé, eren com a tres, record que vàrem anar els tres, n'hi havia dos que vàrem quedar un poc que encara menjaven, tal, un amic treu, un company treu els buba flash, havia un buba flash, tal, un polo d'aquests congelats que són horribles, també,
sí.
Tal, que s'han de llepar i tal, i no s'acaben mai, i m'ho va fer, tampoc, no és que m'ho va fer gràcia, però era curiós estar allà, era com anar a una comunió, per dir-ho qualque manera.
No, quan vas a un hotel i aquest hotel té bufet, efectivament, i és menjador i t'agrada menjar, tot i que no sigui delicatessen...
No.
O una estrella Michelin d'aquestes...
Sí.
És a dir, evidentment, quan tinc ganes, després d'un dia de feina, de rodatge, com en esteu cas, aquell moment havies de ressar, i si havies de menjar nuggets en Roquefort i altres històries, ja ho feia, endavant.
Efectivament, i després anàvem a fer feina, vull dir, tenien com una hora i mitja, i després anàvem a gravar una altra entrevista, vale? Per tant, anàvem així i tal, no sé què, però molt bo tot. La veritat que era l'experiència que volíem. Pues havia molt de guiris vermells, però guiris vermells que flipes i nosaltres, hòstia, tant. Era una experiència increïble, vale? Estava sent una experiència increïble. Fins que mos assaim a menjar el postre i s'aixeca un home de darrere a la nostra taula i mos comença a cridar. Però un home, per donar un poc d'informació, un home així de com uns 60 anys, molt grandot, vale? És un home gran, però en forma física, no? És a dir, un home... Sí, un home grandot de camp, que diu, hòstia, tal, no sé què, aquest tio, i tenim unes mans enormes. I comença a assenyalar a un dels nostres companys i diu, fes bonda, tu! Fes bonda, eh? I, clar, el meu amic... se va quedar un poc en xoc i nosaltres també i bueno, van dir, i aquest senyor què li passa? Tal. I de vora, tenim una taula de vora que sense mirar-me va dir no li faceu cas que està, no està molt bé i fora mirar-me
també que no estava còmode amb aquesta situació.
No, era un home que se va poder cridar-me, se va poder assenyalar en aquesta persona, el meu company i sí, tothom me'l mirava en plan,
clar, tothom, allà era un
sí, aquell home cridant com un loco i nosaltres, què ha passat? I van passar com a 5 minuts, bueno, el tio se va tornar a seure i van passar 5 minuts i jo demanava, però han fet alguna cosa? És a dir, perquè a vegades passa que tu pots fer un comentari de qualcú, no? I que te poden enxampar i això, mira, tal, o fas, no sé, fas algo i se poden equivocar i pensar que tu... Però nosaltres no, realment no, de fet, nosaltres érem els homes més...
Jo és que vos imagino, clar, éreu 5 persones allà en aquella
taula. Sí, eren 5 homes.
Aquest bon home però... que en ses mans podia tallar pedres, de que m'ho veu com ara...
Efectivament.
Vos tenia allà, vos estava dient això, vos cridava, vos senyalava, i vosaltres mirant en el plat així per fora,
sí,
que no...
En plan de, no saben què han fet, crec que no han fet res, tant, no sé què. Què passa? Que aquí s'ajuntaven moltes coses, perquè veure, que nosaltres érem 5 homes entre 25 i 30 anys, vale? Herbera, però perquè si ens fa una idea de casa seva, som els homes més deconstruïts de tot Campos, vale? És a dir, de tot el municipi de tota la comarca de Reguer. Vale? I, total... que passen com a 5 minuts de... Però heu fet alguna cosa realment? Vosaltres sabeu per què aquesta persona s'ha posat així i tal? No, realment no, tal, no sé què... I clar, vam passar com a 5 minuts de... Jo, clar, jo pensant, ostres, però realment per què deu haver estat això?
I no li vau demanar?
S'ha equivocat. No, 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 li van dir...
Bueno, sí, no, però evitàveu els contactes.
Sí, sí, li van dir, però què hem fet? I el tio va dir, ho sap ben bé que heu fet, ho sap ben bé, tal, no sé què. I clar, era un home que només cridava i que no, i que no donava arguments i després se va seure i tal. I bueno, després d'aquests 5 minuts, mos giram, aquest home s'aixeca i se'n va xerrant sa mona al local, vale? I mos comencen a assenyalar. I jo, ostres, tu, que mos estan assenyalant. I no, que vas, impossible que mos estigui assenyalant. I mos comença a assenyalar així, en sa mà oberta, de més. S'ha de dir, no m'ho he dit, sinó en sa mà oberta. I sa dona, sa madona del local, mos diu... Guàrdia Civil, vosotros, Guàrdia Civil. Tu, Llur, tu, Llur.
Quina escalada ha pegat.
Guàrdia Civil. I nosaltres, que, com és possible que... Vull dir, de moment mos xerraven en castellà com si nosaltres no fóssim d'aquell món, si no fóssim de Mallorca, com si fóssim extraterrestres, no? I se volguessin comunicar amb nosaltres, però no sabien com. Guàrdia Civil, vosotros. I també cridant. I, clar, tothom ja mirava un poc.
També, sort que estaves en gent i no estaves tot sol, perquè arribes a estar tot sol i penses que has tornat.
Sí, sí, sí. És d'aquest tipus... Bé, és que ja pensava que, clar, ja, amb els meus companys, que evidentment són els meus amics, que estaven fent un documental, clar, tampoc pot ser manes fot de aquest tio ha fet una carussa i aquell home s'ha rebotat, perquè jo que sé que ha fet els altres, però... Perquè si tu s'enteri un pas, nosaltres érem gent, evidentment, amb educació i amb un civisme, jo crec que...
Bé, anàvem a menjar, sí.
No som millors que ningú, però veníem de fer feina i anàvem a fer feina, perquè nosaltres no teníem...
Però se nota aquest cineasta perquè està mantenint l'atenció, jo encara vull saber què va passar.
Storyteller, tot l'altre. Bé, i després de que aquesta dona mos amenaçàs també en cridar la Guàrdia Civil, que nosaltres no teníem cap tipus de por en la Guàrdia Civil.
Que era una dona, perdona, que feia feina...
Sí, 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 la dona del local, la dona del bufet, vale? I doncs, bé, aquell home una altra vegada, i se posa una altra vegada de manera més agressiva i violenta i més a prop, perquè nosaltres realment estàvem com a 3 metres o 2 metres de la seva taula, i la seva taula estava composada per ell, per un altre home d'uns 60 anys, i per un al·lot d'uns 20 anys, vale? Pues ja sí que està molt més a prop, i mos diu... educación, educación, no hay que ser animales, una altra vegada mos tenen xerrant en castellà i aquí ja sí que me vaig girar i li vaig dir, però mos podeu dir que ho fet, tal, no sé què, i tu també has de fer bonda, tal, no sé què, sí, m'ho comença a assenyalar jo, has de fer bonda tu també, perquè tu també, i no sé què, i jo ja, però m'ho pot dir que hem fet que és que no ho sabem i no te podem ajudar, tal, no sé què, i que ja encara cridant, tal, i ja surt, i ja sí que apareix en escena aquell lot de 20 anys i diu, no, és que quan estàvem...
Un segon.
Sí. Dim.
Però xerraven en castellà perquè ells eren castellans o perquè...
No. Ells eren ben mallorquins. Entesos. Perquè aquell home canviava tal, però aquest lot sí que no va xerrar en català en cap moment.
Aquest lot de 20 anys, jo ara... D'on ha sortit?
Estava a la taula. A la taula d'aquest senyor.
Val.
I va dir, no, és que quan estàvem en el postre, tal, no sé què... I clar, jo començo a pensar i en aquell moment... Bé, tothom estava en això, perquè és que no te poden cridar un puesto, no és un cosa que dius. I de munt aquell home demanava respecte quan estava cridant i tothom mos estava mirant. Ja. I mos estava amenaçant. De fet, mos va dir, abans de tot això, mos va dir no me bastava el 5 de fora, no me bastava el 5. És a dir, tipo, amenaçant molt, que mos pegaria de fora, no acabava així, que nosaltres ja deia, bueno, aquest senyor, que diu? Total, que compareix aquest lot i diu, no, és que quan estàvem però molt nerviós, aquest tio, en el postre, tal, no sé què, jo estava, i aquí jo començo a pensar que és veritat que hi havia una persona, un bufet, que per cert, en el bufet havia papers que posava no se puede hacer cola, vale? És a dir, que no volien que la gent se t'escàs, és a dir, que tu tenies que agafar coses i partir ràpid, i això era molt gràcia, perquè hi havia molt de papers que posava...
És que un bufet de cinta, però a l'inversa, sí, els humans en cinta.
Sí, prohibido hacer cola, posava, no? Bé, i havia, jo em recordo que quan miràvem els fosquitos, miràvem els buaflats i totes aquestes coses, havia un al·lot agafant coses, vale? Dir, un al·lot, però... que podia haver qualsevol persona, perquè allò és un bufet molt gran. I aquest lot venia a dir que quan estava jo ahí i tal, nos hemos cruzado un par de veces i no he podido coger no sé què, i luego cuando me iba con el plato casi me lo tiráis, i coses així. Com que nosaltres havíem anat allà i no l'havien deixat menjar o que l'havien molestat de quan això era un bufet, no, i tal, no sé què. I aquest lot va dir això i jo ja li vaig dir, bueno, te demanem disculpes perquè no hem tingut en cap moment cap sensació ni pensant que això havia de passar, per tant, te demanem disculpes, tal, no sé què. I aquell home seguia cridant en plan, maleducats, i és que no sé què. I aquell lot ja se va venir, ja li fa molta vergonya.
Clar, que... ja està, deixa-ho anar.
La situació d'aquell home que deu ser premsa o tal, conegut, i va dir, bueno, acepto las disculpas. Tan no sé qué. Y Salmo de Rey, Ramón, ya está, Ramón. Tan no sé qué. Pero, tío, un pollo...
No, yo creo, Y en realidad no me lo ferrer.
No, nosotros pensamos. Claro, y yo sí que tenía recuerdo que había una persona más pululant per allà. Però els meus amics diuen, i aquest és loc?
Bé, però el brevago un poc, tot l'hi fent feina, teníem ganes d'un poc del brevago.
Sí. I aquest home que vos cridava era... Devia ser familiar...
Devia ser un familiar seu. Què li degué dir a aquell lot per... que aquest home s'ho posi així, perquè aquell home estava molt agressiu, que pareixia que literalment havien tirat el plat d'aquell lot o que no l'havien deixat menjar. Mm. Però que va, nosaltres miraven coses i agafaven coses i ja està, no? No, de veres que pot pareixer que cinc lots jovenots van allà com a porcs a agafar menjar i no deixen menjar a nosaltres. Que va, tio, si és que érem la gent més tranquil·la de la comarca.
És a dir, que no anava bé, en Ramon.
No, en Ramon no anava bé. I va passar, lo millor de tot, vale? Aquesta gent ja parteix, va, se tranquil·la.
A veure, un segon. Sí. Hi ha una cosa que va patint aquí, eh? Hi ha una X aquí, que no estic entenent. Mm. És a dir, només per això, la Madonna d'aquest bufet pretenia telefonar a la Guàrdia Civil.
Bueno, i ell també. És a dir, quan la primera vegada que nosaltres li dèiem... No, mos pots explicar què passa perquè no estem entenent com fet. El tio va dir, ara vendrà la Guàrdia Civil i ho entendreu. I mos ho pots dir tu a banda que vengui. Però bueno, que jo mos pensava que mos feia por la Guàrdia Civil i era el seu gran argument i la dona del local també. Però bé, total, aquesta gent parteix, vale? I clar, nosaltres ja quedàvem un poc, hòstia, tio, això que ha passat... Millora molt més l'experiència de venir aquí. Ha estat increïble. Hem de posar 5 estrelles, hem de començar no, a xerrar de lo que tal. I ja comença a haver interaccions en les taules de vora, que en cap moment van intervenir, vale? Que ell menjava que ja... I nosaltres mirant-te la sèrie, com, no? I que gent ja ens comença a dir, joves, ho fem molt bé. Està clar que aquest home no anava molt bé. I clar, eren com en Superman, de cop eren superherois que ho havien fet bé, que ho havien gestionat bé, i realment nosaltres estàvem en xoc, saps?
Clar.
No havíem fet molta cosa. Però ja tothom, no ho fem molt bé, aquest home no... Com bé no donar-li corda en aquest tipus de coses, perquè està clar que no està bé, tal. I nosaltres, però el coneixeu, el del poble, tal? No l'hem vist mai, vull dir, ningú sabia qui era, no? I després va ser molt graciós, perquè surt una taula de vora i comença a dir, sí, ho heu fet molt bé. Aquest home, antes de que arribés a vosaltres, estava com a cridar tot sol, i com que pareixia que lladrava. I surt una dona de més en fora i diu, lladrava? A menys si és que era un Terian d'aquests que diuen ara. I se va començar a tornar-se superloco i bueno, va començar a riure tots, tal, no sé què. I surt una altra dona i, claro, el nostre sonidista, vale, té unes dilatacions, i a veure que nosaltres, però ja que sé...
Dilatacions són unes arracades grosses.
Sí. Nosaltres tampoc és per anar d'espal o de ser superalternatius, però a veure que nosaltres... No som de per allà, vull dir, se nota que no, per ses pintes, però són quatre panolis, vale? I no sé, tenim cara de panolis, veres? Així no tenim cara de homos que van allà arrasant amb el bufet, però bé. El nostre sonista té unes dilatacions, i va sortir una dona que va dir, jo, com vengo d'un entorn con músicos, estoy acostumbrada a ver gente con dilataciones. Però, claro, este senyor a lo mejor no, i claro, se ha posat así. Vull dir, aquella dona no només mos insultava, sinó que justificava la falta d'educació d'aquella altra senyora. Era una cosa que una altra, sí, bueno, normal, clar, donant corda.
I de Josep Alorda.
Sí, sí.
No, ja pot ben dir.
Això és la pel·lícula d'aquesta setmana.
La vida i la mort.
La vida i la mort. Vaig estar molt a prop de la vida, evidentment, i molt a prop de la mort amb aquest senyor. Sí.
I, bueno, vols jugar a les pel·lícules?
Vinga, anem a jugar, anem a jugar.
I de publicitat i pel·lícules.
Ràdio és participació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Molt bé, idament, Josep, Jordi, Josep, oients, ara jugarem a les pel·lícules. Mm. Per tant, vinga, Jordi, imita, Josep, imita Star Wars.
Hòstia.
No, és broma, no jugo així. No sé si llavors donaré pistes.
Hem de fer mímica a la ràdio.
Té mi casa, no?
Llavors donaré pistes i heu d'esbrinar de quina pel·lícula se tracta, d'acord? Voltes que dos sou llicenciats en comunicació audiovisual, en Jordi, i tu ets cineasta, Josep.
Sí.
De fet, estàs escrivint el teu primer llargmetratge.
I no ho he dit, he fet la meva primera cançó. Un dia, ja en xerrarem.
Bé, un dia, de dues, les taronges i molts
batalques. Sí, sí.
Molt bé, primera pel·lícula, estrenada l'any 1998, d'acord? El llinatge del director és Weir.
Hòstia.
D'acord? Reflexió profunda sobre la privadesa. D'acord? Molt bé. Banda sonora. És la següent i està a l'inrevés. Record que perquè els oients puguin jugar, vosaltres, si teniu una resposta, la notau en aquest paper i en aquest boli que vos he donat. I, mateixament, quin és Jordi, en Josep en té una que...
Ja ho sap.
Sí, i va bé. Va
que
bé.
Fort.
Molt bé, molt bé.
Ostres.
Molt bé, tu no, Jordi, eh?
No, ni idea.
Molt bé, trama mal explicada. Un home se n'adona que la seva dona és una actriu d'anuncis i el seu millor amic llegeix guions.
És complicada,
eh? Sí,
és
dir,
aquesta
no.
pista és molt complicada, trob. I la banda sonora al revés? No, sona
no,
molt bé.
No, no, no és a l'inrevés.
Ah, vale.
És una errada meva. Tenen raó, ara just anava
a dir. Sonava molt
no,
bé.
Clar, és una banda sonora que no, està, no és gaire coneguda. Exactament, i no va importar posar-la a l'inrevés. És a dir, perquè té diverses cançons i aquesta és una que no és gaire coneguda.
Vale.
Per tant, pots repetir aquesta trama?
Exacte. Un home se n'adona que la seva dona és una actriu d'anuncis i el seu millor amic llegeix guions... Estrenada l'any 1998, a direcció de llinatge del director Swain.
Ah, ja està. Ja
sí,
ja
reflexió
sé.
Profunda sobre la privadesa, el control i la recerca de la veritat. És una pel·lícula icònica.
Molt bona, molt bona.
Molt bona. Amen, per on vas, Jordi? Molt bé. Molt bé, per tant, Jordi,
sí, ja
Josep,
està.
Ho tenim. És aquesta.
¿Qué? Intuyo que dentro de un momento veremos a una señora en una bicicleta roja seguida por un hombre con flores y un escarabajo Volkswagen con el guardabarros abollado.
Exactament, és el show de Truman.
El show de Truman.
Molt bé, molt bé, ho fem molt bé.
M'ha agradat molt la trama mal explicada.
Sí, me lo manco.
T'he sentit.
T'he sentit. Una altra pel·lícula.
Vinga.
Endavant. Molt bé, i ara sí que començarem amb la banda sonora a l'inrevés per saber si coneixeu aquesta cançó, que és un clàssic. No sabeu per on va.
Ostres, tio. Ho tinc a punt,
sí.
Però no sé què és la cançó.
Molt bé, trama mal explicada. És un home molt ric, que no sap fer servir el canvi de marxes del seu cotxe i contracta una lota de carrer perquè el guiï i l'acaba renovant l'armari.
Ah, vale.
Han passat moltes coses en aquesta trama.
El bon Josep, eh?
Sí, en Josep.
El bo.
Sí, mira, ja està.
Amem? Molt bé.
Sí,
ara,
sí.
No ho he vist.
Va, trobo una mica millor. Sonada l'any 1990, aquesta comèdia romàntica explica com Network, un home fred de negocis, contracta en Vivian perquè l'acompanya a esdeveniments socials durant una setmana a Hollywood. Jordi, pensa, estrany el cervell. Vol tornar a sentir la banda sonora a l'inrevés?
Jo la banda sonora és el que m'ha...
Sí?
Sí.
No
sé
aquesta.
Sí.
Amem? Efectivament, és...
Sí, sí, sí.
Pretty Woman.
¿Desea algo, señorita?
No, gracias.
Hola.
Hola.
¿Se acuerda de mí?
No, lo siento.
Estuve ayer aquí y usted no quiso atenderme.
Oh.
Trabaja a comisión, ¿verdad?
Sí.
Pues metió la pata.
¿Y cómo?
Hasta el cuello. Adiós, me voy de compras.
I ja sí, Pretty Woman, ho tenim, a Josep Alorda, moltíssimes gràcies.
A tu.
I també a tu, Jordi, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 360. Gràcies, Jordi Suárez, per copilotar també la nau de xiu-xiu, amic i fiol, per la mà destra del control tècnic. I a tots vosaltres, oients, com sempre, per ser-hi, demà, a la mateixa hora, si mos cercau aquí a IB3 Ràdio, mos hi trobareu. Que estigueu bé.
La gente no tiene paciencia, la gente es más agresiva, pero no es mal educada.
ronces formigues, grata cel, ciment, varilles i calde de ser, pas olor de gofre i de mel, baralles, me mires, planta sempre el cel, no té uniforme, res no el tapa i res no li fa ombra, la teva cara, pa d'oliva, tinc una pujada d'oxitocina. Ses arrugues com llaurades dels teus iris, lenta, càlida i benigna sa claror del sol, el relleu d'una antiga i ja integrada cicatriu, el teu cutis té sa marca des tot mull en sol. Teus i